Radio Astel. T'has perdut alguns dels programes de Radio Astel? Res està perdut per sempre. Entra a radioestel.cat i ves a la ràdio a la carta. T'hi esperen tots. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries. Radio Astel. Escoltant, sentiràs. Camins.
La ràdio del cap de setmana té quelcom diferent, més assossegada, amb un to més reflexiu. És una mica diferent. Però nosaltres fem el de sempre, fem camins. Bona vesprada aquest dissabte 1 d'octubre del 2022. Estrenem mes i ho fem amb il·lusió. Mentre junts van decidint a veure què fan i què no fan, nosaltres us farem ràdio. Comença ara i aquí el Camins cap de setmana, la Macedònia de la ràdio farcida d'un contingut exclusiu. I de seguida saludem de nou Fermín Delgado, que ens farà un balanç de la Festa de la Mercè, ara fa tot just una setmana, i ens parlarà de les iniciatives de la Basílica. A més, rebrem els amics de Catalunya Cristiana, que ens presentaran allò més destacat dels seus continguts, una ullada a tot allò que presenta el seu setmanari, sempre molt interessant. I rematarem el programa recuperant part de les reflexions d'Àngel Miret, que dimecres ens visitava als nostres estudis i ens ajudava, com sempre, a reflexionar i a mirar una mica més enllà. Gran Àngel Miret. Des d'ara fins les 9, la ràdio es torna Tutti Frutti, la raga de vins, la caravana del Trias al túnel de Rentat, el Pol amb les seves curses i la banda de camins Us Fem Ràdio. Que comiencen los juegos.
Camins.
Això és Camins cap de setmana, la Macedònia que us preparem per als dissabtes, perquè tingueu també continguts interessants per explicar-vos coses. I aquesta setmana, després de la missa des de la Basílica, podem tornar a saludar al seu pàrroc, al seu rector, el padre Fermín Delgado, que en aquest cas ens acompanya a través del fil telefònic. Fermín, bona vesprada.
Hola, què tal, Rafa? Com estàs?
Muy bien, aquí fent ràdio, que és el que ens agrada. I, bueno, escolta, primer que res, volia demanar-te per el que vam viure fa una setmana, que va ser, bueno, com cada any, perquè realment és una explosió. Sí que és cert que la pandèmia va frenar tot el que és la festivitat de la Mare de Déu de la Mercè a Barcelona, amb tot el sentit espiritual, religiós que té, però aquest any ha estat a tope, eh? Fermín, què podries destacar-nos?
Bueno, pues sí, tal vez lo más importante de todo ha sido la afluencia, la gran afluencia de devotos de la Virgen, uh-huh, de feligreses y de barceloneses, la verdad es que muchísima gente. Voy a hacer en octubre 4 años, uh-huh, de mi presencia en la Basílica y yo creo que he sido, de los 4 años que voy a hacer, el año que más.
Uh-huh. Home, és lògic perquè, clar, d'aquests 4 anys, ara estic fent càlculs, el primer segurament va ser natural, normal, però ja després va estallar tot el tema pandèmic, que va frenar-ho tot, i ara la gent amb moltes ganes de retrobar-se amb la Verge de la Mercè, la patrona de Barcelona, la princesa de Barcelona, que a més enguany, Fermín, recordem-lo, i no ens cansarem de recordar-lo, de gala, perquè venia de la restauració profunda que se li ha fet a Sant Cugat.
Hombre, la verdad es que 9 meses de ausencia son 9 meses.
Sí.
Y estábamos todos un poco impacientes, ¿no? Además, fue, en fin, como anillo al dedo el hecho de que el sábado por la noche la Virgen recalara en su camarín de nuevo para que en la misa mayor del día 24 pues se produjera la bendición, uh-huh, por parte del cardenal. Así que, vamos, fue una cosa oportuna, a más no poder.
Fantàstic. Per tant, el que tu destacaries sobretot és aquest fervor de la gent. Recordem que vau tenir tot un carrusel d'eucaristies, de serveis perquè la gent pogués participar d'aquesta festivitat amb la seva arrel més profunda, que és la de la Verge, la de la Mare de Déu. Recordem també que el cardenal, i bueno, i tu també, en les diferents eucaristies ha estat un no parar de remarcar el que és la figura de la Mare de Déu. És mare, sobretot, Mare de Déu i Mare Nostra, i realment, doncs, aquest fervor, perquè, clar, vam viure en directe aquí a Radio Estel també la missa pontifical de 11:15, però la resta d'eucaristies imagino que també amb molta participació, no, Fermín?
La missa siguiente estuvo presidida por nuestro obispo chileno,
¿Sí?
Un señor, Ricardo Morales, y la verdad es que estaba, como se dice en catalán, de goma a goma.
De goma a goma.
A tope.
Está bien.
A poder con gente de pie y todo. Por eso, en pocas ocasiones he visto yo la iglesia así. Y luego por la tarde, pues bueno, la verdad es que no ha habido ninguna eucaristía que viniera poca gente. Todas, mucha. Y súper contentos. Y en fin, ya les dije, digo, mira, podemos tener la basílica lo más bonita del mundo, recién estrenado todo, pero si nos falta la gente, ¿para qué la queremos así?
Efectivamente.
De la basílica algo especial es la presencia y la asistencia de feligreses, que no deberían venir solamente una vez al año, el día de la fiesta, sino que tienen su casa abierta para que vengan a lo largo del año las veces que deseen, ojalá que muchas. Yo cuando estuve en Zaragoza, es muy tradicional, una vez a la semana ir al Pilar, pues el domingo o el sábado por la tarde, pues te vas un rato, paseas por el centro y estabas un ratito pues viendo pues la Virgen y todo. Pues ojalá se coge ese hábito, ¿no? Es que en Barcelona hay como unas fronteras invisibles, que es la Diagonal y la Gran Vía, que cuesta mucho. A quienes viven en la parte de arriba de esas, de esas grandes avenidas, pues cruzar hacia abajo. Pero bueno, debería ser casi un deporte. Va muy bien, además va muy bien para la salud y incluso para refrescar.
Es que tot son avantatges, Fermí. Mira, abans de que m'expliques més coses, perquè clar, la vida no s'atura i la vida de la Basílica encara menys, perquè sempre teniu doncs moltes activitats, moltes iniciatives en marxa. Ara m'expliques a veure què vols destacar de cara a aquesta setmana que ve o els properes setmanes.
Cosites, Rafa.
Però deixa'm que recalqui un parell de coses. La idea de la Basílica Oberta, que m'agrada molt que ho facis perquè ho fas constantment, també ho fa la Mònica Padrol quan ens acompanya aquest espai, que és que la Basílica de la Mercè sempre està oberta per tothom. És un lloc de trobada i de trobada espiritual, de trobada també amb Jesucrist, de trobada amb la Verge i de trobada també amb els sagraments. Això per una banda. I per altra, m'agrada molt el concepte també que tu ens has regalat, Fermín, que és, una cosa és el temple, que pot ser preciós i pot ser amb els seus detalls i la Verge restaurada fantàstica, i una altra cosa és l'església, l'assemblea, que la fan les persones. Per tant, una convidació forta a que la gent doncs participi de la vida de la Basílica. I ara sí, que ja m'he quedat descansat, Fermín, a veure quines cosetes ens pots destacar. Estem atents.
Bueno, pues mira, una vez terminado y cerrado pues ya el capítulo de la fiesta de nuestra patrona, pues bueno, tenemos una peregrinación pendiente a Lourdes, el 25 al 27 de octubre, que no cae en fin de semana, cae a mitad de semana, para que, no sé, los devotos de la Virgen de Lourdes pues también puedan hacer su peregrinación. Y mira, precisamente acaba de salir hace muy poco y se va a estrenar estos días en los cines de Barcelona, pues una película sobre Lourdes, la última, realizada en Francia, que ha tenido muy buena crítica y que estoy deseando ver. O sea, que viene como anillo al dedo pues para motivar y para ambientarnos en este viaje a Lourdes, en el cual, pues bueno, el día 25 pasaremos también por el santuario de la Mare de Geral, que está en Berga, llegamos a Lourdes, estamos en Lourdes todo el día 25 salimos, 26 en Lourdes, y el 27 regresamos y pasaremos por la Catedral de Huesca, donde nuestro gran amigo Mosén José Ignacio pues nos Martínez pues nos enseñará la catedral, nos explicará, porque él fue muchos años restaurador, estuvo en el Departamento de Patrimonio de la Diócesis de Huesca, conoce todo al dedillo. O sea, que será, y además, por supuesto, pues bueno, probando la gastronomía pues de los lugares donde estemos.
Ara.
Así que, hombre, una cosa no quita la otra.
Yo vull destacar d'aquesta invitació que ens fa el padre Fermín a tothom, als nostres oients, a tothom que estigui escoltant i que vulgui animar-se, que, bueno, recordem, 25-27 d'octubre, parada primordial Lourdes, després aquesta passejada per Òscar i aquesta visita que ens comenta, però el concepte peregrinació, Fermín, no mai està deslligat de disfrutar, no confonguem les coses.
Una peregrinación causa mucho más fruto si la haces realmente disfrutando de ella. Si vas a sufrir y vas a estar así, pues no sé, durmiendo en una cama de pinchos, pues evidentemente como que no te va a gustar mucho, y sobre todo si lo que te ponen es una aceituna reina de anchoa. Nosotros lo cuidamos todo. Ya sabes cómo es Mónica Padrón, de los viajes, es una vocación.
Sí, sí.
No es una profesión, es una vocación.
Sí, sí, sí.
Grupos que están súper contentos. El año pasado fue un éxito. De tal manera que yo prometí que todos los finales de octubre habría la ocasión de peregrinar a Lourdes desde la Basílica. Y lo voy cumpliendo. Soy un hombre de palabra. Así que animo a todos los escuchantes y amigos de Radio Estel a que, oye, si quieren venir a Lourdes con un grupo majo y bueno, pues que se animen y vengan. Creo que ya tenemos unas 20 personas inscritas, que no se duerman.
Doncs està molt bé, queda feta aquesta invitació important, queda res, perquè realment estem ja... Bueno, avui és el primer dia d'octubre, per tant, teniu uns dies encara per decidir-vos i posar-vos en contacte amb la Basílica, amb Mònica Pedrol, amb la seva pàgina web, si us interessa aquesta peregrinació, que segur que, a part de disfrutar-la, doncs també us ajuda a trobar-vos amb Jesucrist, que és del que es tracta al final també i és molt important.
Que ja termine este miniprograma, sí. Recordaros que el dia 12, el dia del Pilar, a les 12 habrá misa, porque habrá mucha gente que pregunte o que tenga la curiosidad, hoy el día 12 hay misa, ¿no? Sí, hay misa a las 12 y además estará presente, porque su patrón, el cuerpo de telégrafos y también el cuerpo de la Guardia Civil de Tráfico, de los veteranos, que también celebran su patrona. Así que os animo a que vengáis a ver también a la Virgen en este día tan especial.
A ver, Fermín, explícame una mica, eso que me ha quedado, yo no lo sabía. O sea, es la Virgen del Pilar es la patrona de telégrafos.
Sí, de correos y telégrafos.
Ah, correos y telégrafos.
Todos los años vienen a celebrar la misa de su patrona.
Muy bien.
Y también vienen los de la Guardia Civil de Tráfico.
Sí.
Bueno, esa patrona de la Guardia Civil.
Sí, aquest em sonava més, però lo de correos em sonava menys. Mira, ara això que ens portem, aquesta dada, que jo no la tenia al cap, segur que molts dels nostres oients sí que la tenien, però en aquest cas jo no. Doncs aquí queda feta també aquesta invitació, aquesta puntualització, dia 12, dia del Pilar, a les 12, hi ha Eucaristia, aquesta peregrinació que es prepara amb tot el carinyo cap a Lourdes, 25-27 d'octubre, aquests dies, entre setmana, i una mica de repàs del que va donar de si el dia fantàstic de la patrona de Barcelona, la princesa de Barcelona, que ens ha fet el padre Fermín Delgado. Fermín, alguna cosa més?
Pues de moment, res més.
Res més. Doncs continuarem informant. Moltes gràcies, Fermín, i molts ànims.
A tothom, gràcies.
Una abraçada al padre Fermín Delgado, rector de la Basílica, que sempre ens porta la vida del temple aquí a Ràdio Estel, aquí a Camins, cap de setmana. I ara respirem uns segons i passem revista amb els amics de Catalunya Cristiana.
Camins, segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre.
Els Camins cap de setmana a la Macedònia enllaunada i molt contents de rebre ara mateix al Camins en representació del Setmanari Catalunya Cristiana. Qui millor que la sotsdirectora? Ja no ets cap de
continguts.
Quina benvinguda, Rafa. Bueno, Carme Munté, bona vesprada.
Bona vesprada.
Ara ja no ets cap de continguts, ara ets sotsdirectora.
Sí, però més o menys faig el mateix.
Faràs el mateix. Ha canviat el càrrec en aquest cas. Aquestes coses de vegades passen, eh?
Sí, sí.
Com un canvi allò que... En fi,
però al final les funcions són les mateixes.
Està bé. Està...
Per això aquí estic.
No sé què sona millor, sotsdirectora o cap de... Bueno, sona igual, més o menys.
Sona igual.
Bueno, ja sabeu que en aquesta nova temporada repassem cada dissabte els continguts més destacats del Setmanari de Catalunya Cristiana. I Carme, per on vols que comencem? A veure.
Doncs mira, si et sembla, podem començar amb el tema de portada d'aquesta setmana.
Vinga.
El títol és prou evident, Llibertat religiosa, causa compartida. Uh-huh. Ens han plantejat de fer aquest tema perquè moltes vegades, quan parlem de la llibertat religiosa, evidentment sempre tenim molt present les situacions de vulneració que es viuen arreu del món.
Sí.
De fet, la Fundació Ajuda a l'Església Necessitada,
sí,
segons els seus estudis, diu que el 61% de la població mundial viu en països en què no es respecta la llibertat religiosa.
61%?
61%.
És una dada molt bèstia, no?
Molt rellevant i molt bèstia, amb situacions molt dramàtiques. Ara mateix a Nicaragua ho estem vivint.
Efectivament.
Estem vivint cada dia. Ah, i en altres països, al Camerun també, amb assassinats. Em sembla que també doncs, fa poc la catedral de Bogotà ha patit també un atemptat, podem dir, un intent d'incendi.
Quan veniu amb aquestes dades, a mi em sorprèn moltíssim, perquè al final, i entono la meva culpa, ens anem a oblidar una mica, perquè aquí, en casa nostra, bé, hi ha
però coses... Però és aquí on vull anar a parar, perquè el tema en si, evidentment, fem aquesta panoràmica a nivell mundial, però ens volem centrar aquí. Per això aquesta fotografia una mica de la catedral de Barcelona i aquestes pintades, podem dir, aquests actes vandàlics que va haver amb aquesta pintada de la Z prorussa a la catedral de Barcelona.
Sí.
Per què? Perquè el que volem parlar és de la llibertat religiosa aquí a casa nostra.
Uh-huh.
Com està, en quin moment es troba i si realment podem parlar de vulneracions de la llibertat religiosa.
Molt interessant, perquè jo tinc la sensació sensació de que no, de que no passa, però a lo millor em sorprens.
Doncs aquest reportatge el que busca precisament és fer una reflexió, és trencar certs prejudicis i fer pedagogia de la llibertat religiosa. I hem parlat amb una persona experta, ell és l'Eduard Ibáñez, ell és advocat i autor del llibre La lluita per la llibertat religiosa i de consciència de l'editorial Claret, i ens diu això, escolteu.
Jo crec que es pot constatar que en el nostre país doncs, hi ha un discurs laïcista que podem anomenar radical o excloent, que és promogut per alguns sectors, partits i altres organitzacions socials que voldrien marginar el fet religiós a Catalunya, perquè doncs, el consideren doncs, superat o contrari al progrés social, etc. No? Jo crec que aquest discurs és clarament una vulneració de la llibertat religiosa.
Vet aquí, Rafa, doncs el que tenim un cas concret que podem dir de vulneració de la llibertat religiosa a casa nostra. I a més, ell ho exemplifica encara més.
A mi em sembla que aquest discurs laïcista que és present en alguns mitjans de comunicació, doncs el que fa és posar traves, obstacles, a que les religions, les confessions religioses, doncs, puguin expressar-se públicament, com és el seu dret, i que puguin participar en la vida social, no? Que puguin participar fent l'aportació que creguin que han de fer des de les seves pròpies conviccions. Això és part del dret a la llibertat religiosa.
Mira, vull fer una reflexió abans de que continuïs. Clar, igual tenim tan interioritzat això que explica Eduard Ibáñez, és a dir, una mica, entre cometes, la mofa, el desprei, el dir, bueno, doncs això és de risa, que no el considerem un atemptat a la llibertat religiosa i tal vegada sí que ho tindríem que considerar.
D'aquí, doncs, aquest reportatge amb aquest objectiu, podem dir, pedagògic, en aquest sentit del que és la llibertat religiosa a casa nostra.
Sí.
De fet, em va venir la idea d'aquest reportatge arran de la presentació del primer informe al dret a la llibertat religiosa i de consciència a Catalunya, es referia al període 2020-2021, elaborat per la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura.
Sí.
L'informe, Rafa, inclou 80 incidències en aquest període que dèiem, 20-21, del respecte a la llibertat religiosa, per exemple, l'atac a la mesquita de Montcada i Reixac, les pintades antisemites al centre de Barcelona, els casos de vandalisme contra el patrimoni eclesiàstic catòlic o els discursos polítics de Vox en contra de l'islam. I, de fet, en la presentació de l'informe, la Ivonne Grilli, directora general d'Afers Religiosos, ella va reconèixer que hem d'assumir que bona part de les vulneracions dels drets de la llibertat religiosa encara no tenen ressò públic i que cal fer molta pedagogia.
És això que et deia, eh? Jo tinc el meu cap, i parlo com a ciutadà, podríem dir. Tinc al meu cap que l'atemptat contra la llibertat religiosa té a veure amb que no puguis exercir anar a una eucaristia o anar al culte que sigui, però no, clar, tenim tot aquest submón, podríem dir, també les xarxes socials, que també es reflexa, que està molt bé destacar-lo, perquè de vegades és això, ho tenim tan interioritzat que no li donem la importància que té.
Podem dir que a casa nostra és una vulneració més subtil que en altres llocs, però evidentment que l'està atents, i d'això una mica, i fer pedagogia, que és el que comentàvem, i tenir cada vegada més eines, que d'això també en parla el reportatge, per estar atents i amatents, doncs, que no hi hagi aquesta vulneració.
Molt bé.
I el segon tema de portada, ja n'hem parlat, la Sagrada Família culminarà al desembre les torres dels evangelistes Marc i Lluc. Sabem doncs, que es veuran enllestides ja el 16 de desembre amb motiu del tradicional concert de Nadal, i de fet ens ho explicava l'Esteve Camps, el president delegat de la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, aquí mateix a Ràdio Estel.
Miri, el dia 16 de desembre d'aquest any s'inaugurarà la torre de Marc i Lluc. Avui, quan es fa la roda de premsa, es pot veure ja construït les dues figures del bou i del lleó, que representen els dos cetamorfos, i aquests es col·locaran el mes de desembre d'aquest any, amb la qual cosa les dues primeres torres dels evangelistes seran acabades aquest desembre i les dues restants s'acabaran el desembre del 23.
Sembla ser que anem fent passes importants amb la Sagrada Família. Fa un any, recordem, es va inaugurar la Torre de Maria, i un any després, quan pareixia que era una mica complicat per tot el tema que ja coneixem, que s'han aturat les visites turístiques, que tan importants són per la Sagrada Família, doncs no, la cosa va molt forta.
La cosa va molt forta perquè la previsió, quan s'acabi l'any, és més o menys la xifra de 3 milions i mig de visitants, cosa que fa estar esperançats de cara al present i de cara al futur, i que amb l'entrada d'ingressos, gràcies a les les visites es puguin agilitzar les obres una altra vegada, no? De fet, com és tradicional, amb motiu de la Mare Déu de la Mercè, les persones que van participar a les jornades de portes obertes van poder veure aquests terminals d'aquestes torres, el bou i el lleó, que són obres, recordem-ho, de l'escultor Xavier Medina Campeny, i també es va fer la tradicional roda de premsa, a la qual vam assistir, i precisament ara hi fa referència a l'Esteve Camps, perquè parla d'aquesta recuperació, podem dir, del nombre de visites i dels ingressos després del sotrac de la pandèmia.
Realment ens hem recuperat força, vull dir, en aquests moments pues, estem ja a un 70% del que era el 2019. Però vol dir que la perspectiva, si segueix així fins al final d'any, haurem complert els objectius i haurem arribat a una xifra de 3 milions i mig de visitants. Vull dir, en aquests moments segueix sent la seva família el monument més visitat de tot Espanya, i això vol dir que els estudis que s'han fet, la gent ve a Barcelona i una de les finalitats de visitar Barcelona és visitar les obres de la Sagrada Família.
Per tant, tenim recuperació de visites, per tant, tenim recuperació d'ingressos, i evidentment a la roda de premsa és molt tradicional també que se li pregunti, val, i la data de finalització de la part constructiva, perquè recordem que en el seu moment es va fixar el 2026. I per què el 2026? Perquè coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Però aquesta data va quedar totalment cancel·lada arran de la pandèmia i del que va suposar, doncs, de sotrac en el nombre de visites, en el nombre d'ingressos.
Normal. I com tenim? Va respondre alguna cosa d'aquestes?
Llavors, tenim, d'una banda, el 2026 es manté com l'any, podem dir, de la inauguració, aquí la previsió, de el que és la Torre de Jesucrist, que recordem que és la més alta, amb els seus 172 i mig metres d'alçada.
El 24 acabarem la capella de l'Assumpte del carrer Provença i el 25 s'haurà construït la totalitat de la Torre de Jesús, exceptuant la creu, que la creu serà finals del 25, principis del 26.
Per tant, ens situem 26, que quedi clar, finalització de la Torre de Jesucrist, amb aquesta creu de quatre braços que projectarà uns feixos de llum, serà impressionant. Bueno. A més, canviarà per sempre, podem dir, la verticalitat del temple, però també la skyline de la ciutat, amb aquesta creu. I el que comentàvem, no? Aleshores, la data de finalització no s'han atrevit a dir-la encara.
Em sembla prudent.
S'han emplaçat, sí, vist com també va l'actualitat a nivell mundial.
I també
tinc
una cosa nova d'un any, eh? Ni de dos, perquè ja portem molt de temps.
Arriba un moment més de 100 anys de construcció, per tant.
Té la seva mística, tot aquest temps de construcció, també perquè el propi Gaudí, recordem, va voler que es fes mitjançant donatius i mitjançant l'aportació del poble. Clar, això va molt lentament. Jo m'encanta parlar de la Sagrada Família perquè, bueno, a mi, jo visc prou a prop i moltes vegades passo per endavant de la Sagrada Família. No hi ha vegada, Carme, que no m'agafi com una mena de petit síndrome de Stendhal, perquè la bellesa, la majestuositat, l'evangeli que està allí contingut, és que és impressionant, realment, i la tenim aquí. Bueno, jo passo cada dos per tres, i cada vegada em colpeja.
A mi el que m'impressiona més de la Sagrada Família és que és, que al final és el monument, com ara deia l'Esteve Camps, més visitat, i en aquesta societat secularitzada és una església. Que això a vegades pot molestar amb alguns,
sí, jo crec,
però
que
és que està la realitat. És a dir, el monument més visitat i que genera tanta atracció és una església, avui dia. I, a més, una església que, recordem, és la catequesi en pedra a l'exterior. Per tant, explica tot el que és la vida de Jesús i la vida de l'església a través de les seves
passanes. És impressionant i cal valorar-la com es mereix. Jo una vegada vaig escoltar un analista que deia que a la pròpia Barcelona no se li donava la importància que té. Sí, com París sap que té allà el monument per excel·lència de França i li dona tota la bola. Aquí la Sagrada Família està com una mica, de vegades,
ha canviat, amagadet. Ha canviat.
Sí, vols dir que ara tenim una mica més de consciència del que tenim entre mans?
Sí, bueno. S'ha treballat i ha canviat. I, de fet, el que dèiem, el 2024 s'han emplaçat els responsables de la Sagrada Família el 2024 per fixar aquesta nova data de quan s'acabarà, podem dir, la part constructiva, almenys, perquè després, evidentment, hi haurà tota la part escultòrica.
Mentrestant, tenim les torres dels evangelistes a tocar i la Torre de Jesús, que també està molt
2026.
A prop. 2026. Vinga, ja per fin finiquitar. Tenim tots aquests reportatges a Catalunya Cristiana que ens ha comentat la Carme Munté, però encara tenim moltes més coses, evidentment.
Hi ha moltes més coses, però si m'ho permets, posarem l'accent amb el bisbe Agustí Cortés, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, que ha celebrat 18 anys de l'inici del seu ministeri com a primer bisbe de Sant Feliu, aquesta nova diòcesi, que juntament amb Terrassa doncs van sorgir de la desmembració de la diòcesi de Barcelona. I això és el que ens deia el bisbe Agustí Cortés al programa de l'Ignasi Miranda, podem recuperar-ho.
Mira, molt agraït, la veritat. Tot i que és difícil fer un balanç d'aquest temps de diòcesi de 18 anys és ben difícil. Algú em farà una crònica i ja anirà esbrinant el que ha volgut Nostre Senyor permetre de fer història en aquesta església particular. Però avui, certament, dono moltes gràcies a Déu per aquesta aventura de l'esperit.
Bueno, molt agraït, el bisbe, evidentment, com no pot ser d'altra manera.
De fet, el bisbe Agustí Cordés, recordem que aquest 23 d'octubre ja fa 75 anys. Mm. Per tant, tal com preveu el Codi de Dret Canònic, serà el moment de presentar la renúncia al càrrec. Però és veritat que ell el que explica, doncs, un cop s'han celebrat aquests 18 anys d'aquest inici de ministeri, d'aquesta nova diòcesi, explica que el més important, el més urgent, era crear consciència de diòcesi.
Nosaltres som hereus de la fe que hi havia en aquest territori. Per tant, l'únic que faltava era una consciència diocesana, que sempre hem dit que és el nostre anhel, el nostre objectiu. La mateixa església, però amb un referent i un marc distint per el fet de constituir una església particular nova.
Per tant, una bona tasca, sens dubte, molt important. I aquí queda el seu testimoni, Carme.
Bueno, i un número molt, molt rodó.
Molt maco, és la majoria d'edat, la majoria d'edat de la diòcesi i del seu càrrec. Bueno, recordem als nostres oients que cada setmana envieu per correu electrònic el butlletí amb el resum dels continguts més rellevants de cada número. Això és important. Tots aquells que estigueu interessats us podeu subscriure entrant al web catalunyacristiana.cat en la finestreta que us desplegarà, és molt fàcil, i allà deixeu les vostres dades i us arribarà Catalunya Cristiana, els continguts més destacats, al vostre correu. La Carme Montes, sos directora del setmanari Catalunya Cristiana i avui, això és directora, si ho he dit bé, ves? Ara he dubtat, si eres cap de continguts o sos directora.
Però no em diguis directora, pot ser que vulguis.
Bueno. I avui ha estat ella qui ens ha portat aquí al camins allò més destacat dels seus continguts. Carme, mil gràcies.
Bona
i
setmana.
Acabar de passar un bon cap de setmana.
Igualment.
Nosaltres, que encara tenim més contingut, seguim endavant.
De dilluns a divendres, a misses dites, a partir de les 8, Camins, a Ràdio Estel.
Gel Miret, bona vesprada.
Bona vesprada, bona vesprada.
Camins, la bona vesprada a Ràdio Estel.
Gairebé 14 minuts que passen de les 8. Com sempre, l'Àngel Miret em fa aquest joc psicològic, podríem dir, que m'envia uns temes críptics que jo de vegades tinc més temps d'esbrinar per on van els trets. El primer m'agrada molt perquè és una pregunta, m'agrada quan els temes són una pregunta, me'ls passa per WhatsApp cap al migdia. I el primer tema del que ens volies parlar, Àngel, és aquesta reflexió. Tan importants són els diners?
Sí, jo aquests dies m'he qüestionat bastant.
M'interessa molt.
Tot i que faig dues consideracions prèvies. Ho diu una persona a qui mai ha faltat un plau a taula.
Exactament.
Per tant, això ho he de dir.
Condiciona,
ho he de dir, he de condicionar. O sigui, no. I l'altra cosa és que el que sí crec, hi ha una part de la resposta sí que m'atreveixo a donar-la, que la manca de diners, que permetin fer una vida digna, sí que segurament genera infelicitat i genera molt tipus de problemes. Uh-huh. Per tant, faig aquestes dues consideracions. En canvi, la pregunta jo la feia sobretot pensant en aquells que tenen diners, que tenen molts diners. I em feia una sèrie de preguntes, com que jo no he estat mai en aquest grup, que és, què em fan de tants diners? O sigui, que, no, de veritat, o sigui, què em fan?
Mira, perdona, és que jo aquests dies s'està parlant molt, ara m'expliques, però s'està parlant molt de les reivindicacions de Messi per renovar, quan volia renovar pel Barça amb Josep Maria Bartomeu, i arran d'aquí s'ha parlat d'altres jugadors de futbol. Bueno, hi ha àmbits de la vida que són encara més exagerats, eh? Però els futbolistes que fan una feina artística, esportiva, de màrqueting, doncs Messi demanava, només per signar un contracte, 10 milions d'euros, però és que Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain, que ha renovat aquest estiu, el volia fitxar del Madrid, ha cobrat per firmar 145 milions d'euros. És a dir, jo penso, bueno, efectivament, o sigui, va de 10 milions d'euros ja, la cosa. Què fan amb aquesta pasta?
Bé, aquesta és la pregunta que jo em feia, dic, què em fan, com ho porten, això, que si és que somien amb els seus somnis més profuns d'endur-se'ls quan es morin, si volen transcendir a la mort a través d'aquests diners, a través, doncs, de la creació de fundacions o herències, en fi, no ho sé. I justament parlaves dels jugadors de futbol, i una part d'aquesta il·luminació de dir, home, però què passa amb tant amb problema amb els diners, me'l va donar un jugador de futbol, que ara no recordo el nom exactament de quin era, però de l'Espanyol, em sembla que és un que estava en rebel·lia, segur que tu saps qui deu ser, un que no estava a gust.
Raúl de Tomàs.
Sí, Raúl de Tomàs. Raúl de Tomàs, que pels que no som gaire aficionats al futbol, tampoc és una persona com el Messi, etc.
No, té qualitat,
sí,
però...
Sí, sí, però, escolta, té una fitxa de 4 milions i mig d'euros l'any.
Sí.
I aleshores, a mi, això em trencava els esquemes, perquè, a veure, jo no estic d'acord amb els salaris del Mbappé ni del Messi, tota aquesta gent... Mm. Però he de reconèixer que són gent a escala mundial. Però 4 milions i mig d'euros? Escolta, un cap de servei de neurologia o de cirurgia de l'Hospital de la Vall d'Hebron pues cobra 100.000 euros l'any,
sí,
o 120.000 euros. Això hi ha una persona qualificadíssima després de 30 anys d'experiència.
I que salva vides.
I que salva vides. Clar, llavors aquest, per moure la pilota, que guanyi 4 milions i mig, fa que hi hagi un conjunt de gent, però no només els futbolistes, sinó aquesta gent que tenen tant diners,
sí,
que es mouen fora de l'àmbit de la realitat. I jo sempre em pregunto que què en fan d'aquests diners. Madrid, coneixen algú, i si algú dels que ens escolta té molts diners, que ens ho digui. I això ho demostra, per exemple, el fet també del Mbappé, aquest... Mbappé, es diu?
Mbappé.
Sí. Quan li diuen, escolta, potser que s'hauria de canviar una mica el transport aeri pel transport...
Efectivament.
I l'home es queda estupefacte, o sigui...
Aquesta escena és dantesca.
Aquesta escena, la qual ell diu, veritablement sorprès, es queda estupefacte, com vol dir, però què m'estàs explicant? O sigui... per tant, escolta...
És com si no anés amb ell, aquest tema, és com si fos d'altre món.
Sí, com si vingués d'un altre planeta, i és clar, la gent normal doncs sí que ens ho plantegem, de dir, home, doncs potser sí que anem més en transport públic, anem amb el tren, etc.
Sí.
Aleshores, bé, doncs sembla que els diners mouen la història, mouen l'economia, això quan vam començar a estudiar seriosament història, de seguida els mestres ens van dir que no havíem de mirar tant les guerres, que és el que fixava sobretot els llibres de text, sinó què hi havia al darrere, i sempre què hi havia al darrere era l'economia, els diners, i resulta que aquestes alçades de la pel·lícula encara estem així. I a mi em segueix interrogant la gran pregunta: què en fan de tants diners? Quan un té, com el Messi, tu dius, és igual, no? M'és igual si té 100 milions que 200 que 500. Què en fan d'aquests diners?
Sí.
Cap on els deriven? Es mors en 25 vegades i o no? Poden conduir 20 cotxes alhora?
Ho desconec, però evidentment hi ha una canalització molt gran cap a patrimoni personal, imagino, i, no sé, i estalvi, perquè és que si no...
Sí, quan et mors...
Ah, efectivament. I bueno, passarà a les altres generacions.
Sí, però
la qüestió és que sí que és cert que tu ho has dit molt bé al principi, és a dir, la vida digna requereix uns mínims.
Això per descomptat, i per això quasi he demanat unes mitges disculpes.
Efectivament.
He dit això,
eh? La vida diguem-ne sossegada o tranquil·la, bueno, doncs una mica, sí, quants més sucre, més dolç, i si pots permetre't algun capritx, o, bueno, també estàs en el teu dret, però arriba un punt en què dius, què faig amb tanta pasta, no? No sé què fa.
I això, Rafa, aleshores jo volia lligar una mica amb el tema del debat que hi ha hagut aquests dies sobre el tema dels impostos.
Sí.
Doncs mira, una de les maneres de redistribuir i que aquests que tenen tant i que no sabem ben bé què fan amb aquests diners puguin aportar en aquells que hem dit que no tenen res i que aquests sí que no tenen res, això sí que els genera un problema vital molt important. Si no tens menjar, si no pots escolaritzar els fills de la manera que es mereixen, si no tens l'habitatge digne per tenir un sostre, que és un dret, jo entenc, que humà, doncs els impostos serveixen per això. Uh-huh. Aleshores, a mi el debat dels impostos aquests dies m'ha sapigut molt de greu, perquè darrere no hi ha hagut més que un debat de veure qui la diu més grossa, no? Han sortit aquests elements neoliberals dient, no, suprimim l'impost de patrimoni, que vinguin les empreses, en aquest cas Andalusia, que vinguin les empreses, sí, catalanes a Andalusia.
Aquesta captació d'empreses, sí, per part de Juanma Moreno, ja havia encetat aquesta casa Díaz Ayuso a Madrid.
Efectivament. I aleshores, bé, a mi em deixa parat això. Jo crec que ha d'haver-hi impostos molt rigorosos i que aquesta gent que guanyen, tu has dit abans, 150 milions, doncs a lo millor no passa res perquè 130 milions els quedi la hisenda. Escolta, els hi queden 20 milions d'euros,
sí, sí,
eh?
Sí, sí,
20,
sí,
milions d'euros.
No, no es calderia.
No es calderia. I amb aquests 130 milions que el club li donen a aquest senyor perquè posi una signatura i mogui la pilota, doncs a lo millor podem comprar uns quants habitatges, a lo millor podem donar menjar a aquell que ho necessita, a lo millor podem atendre a les persones grans que entren amb, ara que parlem molt de salut mental, amb problemes de salut mental, i, escolta, endavant amb els impostos, que siguin justos i que els pagui tothom.
Mira, ara estaves parlant de tota aquesta tasca, acció social que es podria fer amb tot aquest diner que, evidentment, bueno, si se'l guanyen, si el signen, és legítim, altra cosa és que sigui moral o que sigui acceptable, però a la Paula Moreno, que s'apunta al debat, i m'agrada molt que una persona jove com ella opini, no, tu no l'escoltaràs, m'ho diu a mi directament, però m'ha dit, bueno, clar, és que han de pagar els iates i els avions. Clar, efectivament, quan vas en un tren de vida, t'acostumes, perds el món de vista, que és el que li passa. Hem parlat molt de futbolistes, però pot passar a artistes.
No, per això ho anava a dir, és que hem sortit molt amb els futbolistes, sí. I com que és coneguda una mica la meva, en fi, la meva reacció contra el que avui és el futbol, però vull dir, m'és igual. O sigui, quan el director del BBVA es jubila amb una pensió de 15 milions d'euros i 50 acumulats, doncs em sembla exactament d'escandalós. Sí, sí, sí. Perquè no entenc perquè aquest senyor ha de guanyar aquestes quantitats, i en tot cas, si les guanya perquè el banc les paga, que pagui impostos perquè aquests diners puguin redistribuir-se per aquells que hem dit que sí que necessiten aquests diners. Perquè passar de 30 a 50 milions segur que no et dona més felicitat. Però, en canvi, passar de no tenir per menjar o no tenir un sostre a tenir-ne sí que et dona més felicitat i sí que està en l'òrbita del que el papa ha dit l'economia de Francesc.
Doncs ja hem respost amb una primera part de la columna d'opinió d'Àngel Miret aquesta pregunta tan important. Són els diners? Home, doncs sí que són importants, per moltes persones molt importants perquè no els tenen, i segurament per altres persones que tenen tantíssim, doncs deixen de ser importants, però no els ajuda a tenir una visió solidària i real, no?, de peus en terra. Tenim un altre tema. En aquest cas no és tan crític, perquè anem una mica a la geopolítica i al drama que persisteix, recordem-lo, persisteix, perquè de vegades se'ns oblida una mica tota aquesta... Pensem molt en el gas, en l'energia, en el que ens afecta a nosaltres, però resulta que a Ucraïna hi ha una guerra, hi ha una invasió per part de Rússia, continuen passant coses, i Àngel ens vol parlar de tot aquest problema des de la perspectiva territorial, Àngel.
Sí, hi ha moltes perspectives, eh? Jo ara em volia referir a un tema que em sembla com passat de moda, que és l'intent de conquerir territori.
Sí, sembla com d'una altra època, com de Carlo Magno.
Sí, eh? I ara donaré algunes dades perquè veieu l'absurd des d'aquesta perspectiva, torno a dir, que representa. Mira, Rússia té 17 milions de quilòmetres quadrats, perquè en tingueu una idea, Espanya en té no arriba als 500.000, per tant, Rússia és 34 vegades més gran que Espanya. 34 vegades més gran que Espanya.
Rússia és enorme.
Bueno, té la vuitena part de la població terrestre. O sigui, la vuitena part de la superfície terrestre és russa, i en canvi només té 146 milions d'habitants. Per tant, és una proporció, diguem-ne, de molt poca població.
Sí,
Bé, els territoris aquests que estan en disputa, del Donbass, que són quatre províncies, ocupen 92.000 quilòmetres quadrats.
Vale.
Perquè ens entenguem, Rússia és 180 vegades més gran que el Donbass. Torno a dir-ho, 180 vegades més gran que el Donbass.
O sigui, 180.
Sí, o sigui, cabrien 180 Donbass
a tota Rússia.
A tota Rússia. O sigui, vale. Aneu-la posant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 120, 130... 180 vegades.
Vale.
I té 3 milions i mig d'habitants. És veritat que és una conca ullera que està situada entre el mar d'Azov i el riu, el Don, i...
És l'estratègia, no? Jo em perdo.
Llavors a mi em sorprèn, perquè mira, al segle IX i X, i m'he remuntat aquí per no anar més enrere, però m'he fixat en aquesta època. Després, tota la història de la humanitat està plena del mateix. Per això dic que està com desfasat, això. A l'època feudal, doncs era el mateix. Els senyors feudals volien tenir més terres, es barallaven tot el sant dia entre ells, fins que no va arribar les monarquies i les monarquies absolutes, que els van posar una mica en solfa. Per què volien terra? Per què volien terra? Doncs volien terra molt senzillament, perquè no hi havia res més que la terra per generar riquesa. És a dir, a part dels quatre artesans que feien doncs, una mica els ganivets i que feien els cistells i que feien poca cosa més, la riquesa era la terra, perquè la terra és la que donava els fruits, els aliments, i a partir d'aquí es podien produir els intercanvis.
Sí.
Agricultura i ramaderia anava vinculat a la terra, i la terra a l'home que la treballava, i aquests, diguem-ne, eren la part feble de la societat. Això estem parlant dels segles 9 i 10. Per tant, la terra era fonamental. Però avui en dia, per què aquesta... Ho dic per part de tothom, però és que el plantejament de la guerra, quan he vist que era 180 vegades més gran Rússia que el Donbass, m'ha deixat, a què ve això? O sigui, no podríem buscar fórmules alternatives que no siguin la d'adquisició del poder sobre el territori per part d'un estat?
Sí.
És a dir, això ens podria... Aquesta reflexió que estic fent podria canviar-nos una mica la visió del món. O sigui, a què ve tenir més un tros més de terreny sobre el qual pots exercir el teu poder quan pot haver-hi fórmules de molta manera, fórmules mixtes, formes de coparticipació, fórmules de participació democràtica i popular. Això és el camí, i per tant era la perspectiva que no l'he sentit al lloc, i per tant la volia fer aquí perquè algú li doni un tomb, també. Algú del que ens sent potser pensarà, mira, aquestes dades no les tenia.
M'agrada molt perquè al final, evidentment, la guerra sempre és una idea dantesca, una idea horrorosa, una idea que és destructiva i que és completament evitable i denunciable. Però clar, t'ho has explicat abans. Abans tenia, com a mínim, podíem trobar-li un sentit. És el de dir, el de la prosperar com a país.
L'única manera que hi havia.
Ara, avui en dia, en aquest sentit, és un caprici més. Un caprici.
Si estem interconnectats, és a dir, ara s'ha vist amb el gas ens ve de fora, les taronges ens venen del País Valencià, certament, però ens venen, dic les taronges per dir la fruita,
si ara...
del Marroc, el peix ens arriba de, de Llatinoamèrica.
I si m'apures els kiwis, de vet a saber d'on.
Sí, el petroli d'Aràbia Saudí. Per tant, quin sentit té això? De dir, no, és que sobre aquest territori exerceixo un poder. Busquem fórmules, sisplau. Veig que el papa, però el cardenal Parolini, aquest dia s'ha trobat, espero que tingui algun resultat finalment tot plegat, amb el ministre d'Afers Estrangers rus, al marge de l'Assemblea de les Nacions Unides, on hi eren els dos, i sé que hi ha hagut un encontre entre els dos, esperem que això, en fi, doni finalment algun fruit, i parem aquesta bestiesa, perquè és que aquesta guerra és una veritable bestiesa. Totes ho són, però si alguna és una bestiesa sense ni cap ni peus, és aquesta.
Les reflexions d'Àngel Miret no les escoltareu en cap altre programa, això és Radio Estel, tenim aquest segell, la mirada de l'angelologia miretiana.
Tant de bo.
Àngel, t'hem de deixar aquí perquè sí, perquè el temps corre i perquè se'ns escapa i perquè el programa dura una hora, però estaríem tota la nit escoltant-te i parlant i conversant perquè dona gust.
Igual,
Àngel, mil gràcies per la teva
moltes
visita.
Moltes gràcies a vosaltres.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el Camins edició cap de setmana, contingut premium, amb Ferran Caldevila a la producció, Carla Buigas i Pere Juventí Balcells a la redacció, Maria José Mendoza a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat, Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 8 hores de dilluns, a les 8 en punt, amb el nostre informatiu, ni tan jove, ni tan dinàmic, ni tan diferent, però resultant. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Viva la vida.
l'enguida, llum del meu record, tu la retzina als llavis del poema. Cada cançó de Grècia somriu entre les mans, fa niu a cada esguard de les cavernes. I arriba el temps en què un vaixell alat amunt farà ben curta la distància a qui digui on ha d'estar. El nostre amic Estelios amb un bon glet i demà